Bon dia, l'espai Cràter d'Olot entra en erupció.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
L'espai Cràter és l'equipament de referència en volcans, ciència i societat de tot Catalunya, sense cap mena de dubte, i probablement el més important de tot l'Estat i un dels més importants d'Europa. La zona volcànica de la Garrotxa és la més ben conservada de tot l'Estat.
És la carta de presentació de l'Espai Cràter d'Olot. D'aquesta manera, el seu director, el nou director del museu, Xevi Cullell, ha presentat el projecte als mitjans de comunicació. Avui, per primera vegada, el nou centre d'interpretació dels volcans ha obert les portes i s'han pogut veure les primeres imatges. L'espai, de més de 1.200 metres quadrats, explica la vida, formació i impacte dels volcans i vol ser un centre d'interacció entre les comunitats educativa, social i científica. De seguida descobrim els detalls del nou Espai Cràter d'Olot que el públic general podrà visitar a partir del mes de març. Abans, però, avui és dilluns, 14 de febrer, i el dia té més notícies que repassem com sempre amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
El centre de distribució d'aliments de la Garrotxa supera les 900 famílies ateses.
Una xifra elevadíssima per a una comarca com la Garrotxa i que significa un augment respecte a anys anteriors. El president de Càritas Garrotxa és Carles Uller.
El nombre de famílies usuàries al centre de distribució d'aliments passa de les 900 en aquest final d'any. 2021 es passava de les 900. Això representa un increment respecte d'any anteriors, que estàvem en 800 i escaig.
Mor l'activista social Pere Bahí als 52 anys.
Conegut per la seva vinculació amb entitats com l'ANC, Òmnium o l'Apics, Bahí va morir aquest dissabte de manera sobtada.
Esquerra Garrotxa celebra els seus 90 anys d'història.
L'acte celebrat a l'Orfeó Popular Olotí va comptar amb la portaveu del Partit Republicà al Parlament, Marta Vilalta, entre d'altres. El president d'Esquerra a la Garrotxa és Miquel Reverter.
Bé, doncs per nosaltres és un honor. Els senadors estem treballant des d'Esquerra Republicana des de fa molts anys a la comarca. Aleshores estem contents, es va fent feina, diguéssim que allà on estem governant doncs estem transformant els municipis.
En esports, l'Olot cau golejat a casa davant la Pobla de Mafumet per 0-4.
Els olotins ja perdien per 0-3 al minut 20 i no van ser capaços de reaccionar en cap fase del partit. Tots els rivals directes de l'Olot han guanyat aquest cap de setmana i han retallat diferències a la classificació. El tècnic de la Unió Esportiva Olot és Albert Carbó.
Entres al partit amb una intensitat amb la qual no pots sortir en aquesta categoria, juguis contra qui juguis. I bé, és un cop molt dur que ens emportem, una primera part sobretot per oblidar, però per tenir aquest precedent i que no ens torni a passar d'aquí a final de temporada.
I al final de l'informatiu, a la contraportada, acomiadarem a la Galeria d'Art Les Voltes després de mig segle d'història.
L'Art d'Olot perd una de les sales més representatives de la ciutat. A finals de març, la Galeria Les Voltes tancarà per sempre. La seva propietària és Fina Olines.
Que hem acabat una etapa i que... a veure com seguirà l'art. Olot, espero que, mira, que passin uns anys, però que es torni a recuperar el que, si no és tot el que hi ha hagut, una mica més del que hi ha ara.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Passen 5 minuts del punt de la 1 del migdia. Obrim el focus. I Interior no tramitarà les denúncies de la llei Mordassa contra activistes i periodistes.
El Departament d'Interior canvia de criteri en l'aplicació de la llei de seguretat ciutadana. Així ho ha avançat el conseller Joan Ignasi Elena en declaracions a Catalunya Ràdio.
El PP guanya Castella i Lleó, però necessitarà un Vox disparat a les urnes per governar.
El partit d'Alfonso Fernández Mañueco aconsegueix 31 escons i es queda a 10 de la majoria absoluta.
Fan tancar per mancances de seguretat l'hotel incendiat a Barcelona, on ha mort un home.
Un dels ferits en l'incendi ha mort a l'Hospital Clínic, que va ser rescatat de la seva habitació pels bombers.
Escorcolla l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per possibles contractacions irregulars.
Agents de l'UDEF també han entrat al Consell Esportiu del Baix Llobregat.
A la plana internacional, reobert l'estratègic pont entre el Canadà i els Estats Units, bloquejat 7 dies per antivacunes.
La policia els ha desallotjat durant el cap de setmana i al Canadà continuen les protestes a Ontario. I a França, els manifestants tenen previst arribar a Brussel·les.
I els avions que sobrevolen Ucraïna es queden sense assegurança per l'amenaça de guerra.
Un avió de l'aerolínia SkyUp es va haver de desviar en ple vol i el KLM és la primera companyia a suspendre les operacions a Ucraïna.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui per fi podem anunciar un canvi que pot ser notable. Ens passa un front ja al matí migdia, després una pausa i a la tarda pot repetir més pluja. Per tant, tenim diverses oportunitats de rebre una mica més d'humitat. Hem tingut un cap de setmana amb molta boira a les muntanyes, no ha fet calor, no ha fet sol. Per tant, una mica la sequera superficial s'ha vist una mica doncs, reduïda. Però calen molts litres. I avui podrien caure més de 10 o 20 litres d'alguns sectors, sobretot a la tarda, al matí migdia, més al matí d'hora, fins allà al migdia. Pluja, cel tapat, comarques interiors aniran avançant cap a la costa, nevarà al Pirineu a 1.200-1.400 metres, però començarà a entrar aire fred amb aquest front d'aire fred i, per tant, la neu anirà baixant cap als 800 o 900 metres a la tarda i al vespre. Atenció, ja a partir de les 3-4 de la tarda es poden formar tempestes, pluges intenses, que puguin deixar 10, 20 o 30 litres per metre quadrat. Sobretot a la comarca d'Osona, la Garrotxa, també cap a l'interior de la Selva, no ho descartem altres sectors, el Gironès, el Pla de l'Estany, alguna tempesta, llamps i trons, com feia temps que no teníem, i a més podria deixar granís o calamar-se. Al baixar la temperatura, podria nevar cap als 800 metres, al Montseny, al Pirineu i Prepirineu per descomptat, i no ho descartem cap a les Guilleries o zones altes d'Osona, cap a Bellmunt, tocar el Puigsacalm, a Bracons, podria quedar enfarinat amb aquesta situació de tempesta i baixada de temperatures. Bé, l'aire fred arribarà a la tarda, per tant farà més fred al vespre que no pas al matí. Al matí no farà gaire fred, no hi haurà cap glaçada. Demà, ambient fred de matinada, entre la tramuntana, restes d'alguna nevada fins la matinada cap a l'Alta Cerdanya i el dia quedarà assolellat ja pràcticament, però amb boires i una mica més de fred, més glaçades. Aquest ambient fred durarà fins la matinada de dimecres i aleshores ja dimecres comença a pujar la temperatura al migdia i dijous i divendres tornaria a fer una mica de calor. Per tant, aquest front serà vist i no vist. Hem d'aprofitar la mica de pluja que ens caigui.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
L'Espai Cràter entra en erupció.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
El nou Museu d'Interpretació dels Volcans d'Olot ja està a punt per obrir portes al públic general a partir del mes de març. L'edifici de més de 1.270 metres quadrats evoca l'interior d'un volcà i conté tres espais polivalents a més de la sala expositiva. En el seu interior s'hi explica la creació, vida, forma i impacte dels volcans a la Garrotxa i també al món. El nou centre vol ser un punt de trobada per a les comunitats educativa, social i científica i ha costat 1.500.000 euros a l'Ajuntament.
Benvinguts a Espai Cràter.
Sota terra, sota un volcà, neix l'Espai Cràter. La benvinguda al nou Museu d'Interpretació dels Volcans d'Olot et desplaça fins al centre de la Terra, l'origen de la vida i la creació de l'univers. Una paret s'obre i un riu de lava convida a entrar a la sala La Cambra, un espai expositiu format que explica des de l'origen fins a l'impacte dels volcans. En parla el director de l'Espai Cràter, Xavi Cullell.
Aquesta sala està equipada amb la darrera tecnologia, però entenent la tecnologia com un mitjà, no com una fi, com un mitjà per aprendre i passar-s'ho bé alhora que coneguem tots els valors del territori. Els volcans de la Garrotxa són únics al món per la relació que tenen amb la societat, és a dir, estem dins un volcà i, per tant, aquesta senzillesa i aquesta significació doncs, que té aquest element el fa únic i irrepetible a l'edifici i al projecte. I d'aquesta manera, doncs, aquesta relació amb la vida és un dels invisibles que tenim en aquesta sala. Els invisibles són aquells elements que no es veuen però que es noten i que volem fer sentir i que d'alguna manera doncs, posem en valor aquesta relació amb la vida.
Tal com va avançar Ràdio Olot, la cambra està distribuïda en 7 espais, entre els quals s'hi explica la formació de la Terra, els fenòmens vulcanològics, els materials volcànics, l'estudi de la vulcanologia, les característiques dels volcans de la Garrotxa o també les relacions entre els volcans i l'entorn. A través de diferents panells interactius i la filosofia del toca-toca, es pot conèixer tota mena de continguts relacionats amb els volcans. La posada en escena és moderna i visual i està pensada sobretot per als grups escolars. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Aquí ens adrecem a públics de totes les edats, però molt especialment a les escoles i també al públic familiar. Les escoles que seran uns protagonistes importants a l'hora de visitar aquesta sala, doncs, que sigui a prova de bombes, hem d'estressar aquest material, perquè una cosa és nosaltres que el tractem delicadament, una altra 30 escolars doncs, amb ganes que tot funcioni de pressa, doncs això és important abans de l'obertura definitiva. I la manera de fer-ho és a través de instal·lacions molt tecnològiques, és a dir, aquí el que es trobarà en aquest espai expositiu doncs són a part d'audiovisuals, doncs, mappings, realitat virtual, és a dir, tots aquells elements tecnològics que avui dia estan al servei dels museus els trobarem en aquest espai.
A part de la cambra, l'Espai Cràter també té 3 espais més. Un auditori amb capacitat per a 110 persones, una aula educativa polivalent i una zona per a estades o presentacions de petit format. L'edifici té 2 plantes i està completament soterrat sota un nou parc urbà que canvia l'estètica que coneixíem fins ara de la zona del cementiri municipal. A més de la seva funcionalitat expositiva, l'Espai Cràter també comptarà amb una programació pròpia d'activitats. Pep Berga diu que l'Espai Cràter no vol ser un museu que mogui un gran volum de persones en un mateix moment.
Aquest no és un equipament pensat per moure grans quantitats de persones en un mateix moment, és a dir, aquí hi queben les persones que hi queben i el que volem és que sigui una experiència positiva i per tant una experiència ordenada i amb poca capacitat, és a dir, dius, home, on aparcaran els autocars? És que com a molt hi haurà 2 autocars al mateix temps, vull dir que no costen gens d'aparcar i per tant la mobilitat no ha de ser un problema. I després esperem que la gent que visiti a l'Espai Cràter, sobretot aparquin el gran aparcament que tenim en el Firalet i que està a 5 minuts a peu d'aquest equipament. Tindrem entrades combinades doncs, amb també l'aparcament i per tant doncs, hem pensat en una mobilitat tranquil·la i que no ha de ser problemàtica.
L'Espai Cràter d'Olot espera rebre entre 40.000 i 50.000 visitants l'any. El nou centre museogràfic s'obrirà el mes de març al públic general. Fins llavors, l'Ajuntament està fent visites a diferents col·lectius. Aquest dilluns, els primers a entrar-hi han estat els mitjans de comunicació i periodistes, però també ho faran els alcaldes de la Garrotxa i altres col·lectius educatius, socials i econòmics de la comarca. Des del març i fins al desembre, tots els garrotxins tindran entrada gratuïta per poder descobrir l'Espai Cràter. Per als visitants de fora, el preu de l'entrada serà de 7 euros i l'equipament estarà obert de dilluns a diumenge. L'Espai Cràter d'Olot ha costat 4,5 milions d'euros. Un 70% s'ha pagat a través de subvencions. Un 30%, 1,5 milió d'euros, ha anat a càrrec de l'Ajuntament d'Olot. Passem pàgina, ens centrem ara en l'àmbit social perquè el centre de distribució d'aliments de la Garrotxa supera les 900 famílies ateses. Això és un augment important respecte a anys anteriors quan la xifra se situava al voltant de les 800. Des de Càritas Garrotxa expliquen que en total hi ha més de 2.300 persones que es veuen obligades a recórrer al servei, un nombre elevadíssim, diuen, per una comarca com la Garrotxa. Roger Isern.
A més de les dades de Càritas, també s'hi ha de sumar les famílies que el Consorci d'Acció Social atén amb targetes d'alimentació. Tot i això, per a Càritas, responsable del CDA, superar les 900 famílies és un fet remarcable i que suposa un augment rellevant respecte a altres anys. En parla el president de l'entitat a la Garrotxa, Carles Uller.
El nombre de famílies usuàries als centres d'estibació d'aliments passa de les 900 en aquest final d'any. 2021 es passava de les 900. Això representa un increment respecte d'any anteriors, que estàvem en 800 i escaig. Això tenint en compte que aquestes ajuts són paral·lels a altres ajuts que el Consorci d'Acció Social gestiona, doncs això vol dir que ha crescut exponencialment el nombre de famílies usuàries. Estem parlant només del centre de distribució d'aliments, més de 2.300 persones beneficiàries que passen per aquest centre, que són, per una comarca com la nostra, és un nombre elevadíssim.
El 2020 el Banc d'Aliments va arribar al seu sostre i el Consorci d'Acció Social va començar a atendre usuaris amb targetes que es poden bescanviar directament per productes d'alimentació i higiene. Això havia d'ajudar a reduir el nombre d'usuaris del Banc d'Aliments, però no ha estat així. Uller assegura que no s'esperaven un augment de les atencions.
Hi havia com la previsió de que el nombre de famílies amb la compensació d'aquests ajuts amb targetes que gestiona el Consorci d'Acció Social, doncs reduiria sensiblement. Pensem que les famílies que venen als centres de distribució d'aliments no tenen, diguéssim, la capacitat i el nivell d'autonomia com per fer gestionar-se els seus propis recursos que se'ls lliurin amb una compra responsable dels productes. I, per tant, millor que se'ls acompanyi en aquesta adquisició dels productes. I això es diu centre de distribució d'aliments. Per tant, vol dir que si això ha crescut, doncs, fem les deduccions, que són ràpides de fer.
El centre de distribució d'aliments és un espai que ofereix aliments bàsics i que està al màxim de la seva capacitat d'atenció. El servei és gestionat per Càritas Garrotxa en coordinació amb el Consorci d'Acció Social. El 2020, any d'esclat de la pandèmia, el centre va entregar més de 4.300 cistelles d'alimentació a 890 famílies i un total de 2.569 persones.
I avui, malauradament, també hem de lamentar la mort de l'activista social Pere Veí, conegut per la seva tasca darrere moltes entitats d'Olot. Veí ha mort aquest dissabte a l'edat de 52 anys per causes que no han transcendit. Estava vinculat a l'ANC, Òmnium, la Wàpings, Vivim Muntanyes i altres associacions locals. També formava part de diferents projectes socials com el FEM Garrotxa. Pere Veí ha mort aquest dissabte a l'edat de 52 anys de manera sobtada. Era responsable d'una immobiliària, però sobretot era conegut i reconegut per la seva tasca social darrere diverses entitats i projectes de la ciutat. Estava vinculat a l'Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium Garrotxa, a la UAPICS, al Vivim Muntanyes, al PEOC i a l'Associació d'Empreses Euram Garrotxa, entre altres. A més, recentment, Veí també va ser un dels impulsors del procés participatiu FEM Garrotxa. Precisament, Veí era un defensor del col·lectiu i estava darrere diferents projectes socials. També va deixar petjada per la seva actitud davant la vida. Les aportacions de Veí als projectes socials que duia a terme es destacaven per la seva positivitat i optimisme davant els reptes i necessitats de transformació. Els seus pensaments i reflexions van caracteritzar totes les aportacions que Veí va fer en les tasques que duia a terme la seva vida social i professional. Pere Veí serà incinerat i no hi haurà funerals per voluntat pròpia. En política, Esquerra Garrotxa commemora els seus 90 anys d'història. En un acte celebrat aquest diumenge a l'Orfeo Popular Olotí, el partit ha celebrat la fita amb la presència de les portaveus al Parlament i a Olot, Marta Vilalta i Anna Bernades, entre altres personalitats. Durant l'acte també s'ha homenatjat la figura de Josep Catà, militant històric d'Esquerra Republicana a la Garrotxa, que va morir l'any passat.
Esquerra Republicana de Catalunya a la Garrotxa va celebrar els seus 90 anys en un acte central a l'Orfeo Popular Olotí aquest diumenge. El partit independentista va organitzar una trobada encapçalada per la portaveu d'Esquerra al Parlament de Catalunya, Marta Vilalta, la secretària d'Acció Climàtica, i portaveu d'Esquerra Olot, Anna Bernades, el president del partit a la comarca, Miquel Reverter, i l'exregidor d'Olot, Pere Gómez, entre d'altres. Durant l'acte també es va recordar la figura de Josep Catà i Tur, mort l'octubre passat i que va ser militant històric d'Esquerra Republicana a la Garrotxa, historiador i professor. El president del partit a la comarca és Miquel Reverter.
Bé, doncs per nosaltres és un honor. O sigui, nosaltres estem treballant des d'Esquerra Republicana ja fa molts anys a la comarca. Aleshores estem contents, es va fent feina, diguéssim que allà on estem governant doncs estem transformant els municipis i la nostra feina com a Esquerra Republicana està al servei del país, sobretot al servei de la Garrotxa.
Esquerra Republicana de Catalunya és el partit amb més història de l'àmbit actual de la política catalana. Aquest acte va significar el punt central de celebració, però durant aquest any la formació organitzarà diferents esdeveniments com presentacions de llibres o conferències. Reverter explica que l'objectiu en un futur és seguir fent les coses com fins ara i arribar al capdavant de la majoria de consistoris de la Garrotxa.
Sí que nosaltres tenim programats ara aquest any 22, doncs una sèrie d'actes, diguéssim, que no tenen relació amb els 90 anys, però seguim la nostra funció, diguéssim, com a partit polític, doncs que són actes que es poden fer en alguns municipis de la comarca, o si no, a Olot mateix, a vegades són presentacions de llibres, a vegades són xerrades, a vegades doncs ve que algun càrrec polític, diguéssim, de més nivell, doncs per conèixer la situació de la comarca, i una mica, bàsicament, la nostra feina és aquesta, seguir treballant als municipis, seguir escoltant la gent, i doncs, bueno, doncs per poder, evidentment el nostre objectiu algun dia és poder governar aquesta comarca, està clar.
Actualment, Esquerra Republicana encapçala 6 ajuntaments garrotxins: Castellfollit, Ridaura, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau, Tortellà i la Vall d'en Bas. Les pròximes eleccions municipals se celebraran el maig de l'any vinent.
Ara marxem de la Garrotxa. Per repassar també l'actualitat a les comarques veïnes en format més breu, un nen de 7 anys ha mort aquest dissabte a Figueres atropellat per una conductora que s'ha saltat un semàfor en vermell a l'avinguda Salvador Dalí. Els fets han passat pels volts d'un quart d'una de la tarda. El petit travessava el pas de vianants amb un patinet quan la dona l'ha embestit. La Guàrdia Urbana de Figueres ha practicat les proves d'alcoholèmia a la conductora que han donat negatiu. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques, inclòs un helicòpter, però no s'ha pogut fer res per salvar la vida del nen que ha mort al lloc de l'accident, malgrat que s'ha estat molta estona fent maniobres de reanimació a l'infant. En la carpeta de societat, l'avinguda Cavall Bernat de Platja d'Aro tenia aquest dissabte a la nit i la matinada un aspecte molt diferent al dels darrers mesos. Molt d'ambient i cues al costat de les discoteques i bars de copes que hi ha a l'eix principal de l'oci nocturn de la localitat. I és que el primer cap de setmana en què els locals han pogut tornar a obrir gairebé sense restriccions ha servit per constatar les ganes de tornar a sortir de festa dels clients. El sector es mostra, diu, satisfet de com ha anat aquest primer cap de setmana i confia que aquesta normalitat es mantingui. El president de l'Oci Nocturn de Platja d'Aro és Jordi Díaz.
Espero que per fi es donin compte que l'oci no és un perill, que els índexs van pujar amb l'oci tancat i que deixin de comptar com comptaven abans, perquè ara és que tothom estava vacunat en principi, o en majoria, i que no hi hagi aquesta diferència entre comunitats, que ens han robat els turistes francès, que aquí han baixat en picat. Sí, home, després de tants de dies, és que són molts de dies, el de l'oci és, ningú es fa càrrec, però jo penso que el de l'oci hi haurà reclamacions, és que no té ni cap ni peus el que han allargat l'agonia.
Un altre sector, el dels carnissers de les comarques gironines, exigeixen al govern que ofereixi formació reglada de l'ofici. El gremi adverteix que en els propers 5 anys es jubilaran bona part dels professionals i com que no hi ha relleu generacional per la falta de formació, molts pobles es poden quedar sense carnisseria. En aquest sentit, la presidenta del gremi de carnissers i xarcuters de les comarques gironines, Sílvia Aliu, posa d'exemple França, on hi ha una escola d'oficis que permet assegurar aquest relleu.
Però ser carnisser és una feina que implica que no només tenir nocions de saber tallar carn, sinó implica saber transformar per donar-los un valor afegit. És a dir, tots els carnissers que ens en sortim, justament ho fem perquè transformem, és a dir, elaborem hamburgueses, elaborem plats cuinats, etc. I, per tant, sabem donar valor afegit, no? Però també hem de saber portar empreses, hem de saber portar l'empresa, hem de saber donar-li un marge, mantenir els clients, formar els treballadors, és a dir, és bastant polivalent i alhora complicat, no?
Parlem ara de medi ambient. Veïns i entitats ecologistes de Calonge denuncien la tala de prop d'un centenar d'arbres d'una pineda de la localitat Baix Empordanesa, on està previst fer-hi pisos. Asseguren que es tracta d'una destrossa i lamenten que el creixement urbanístic no tingui en compte la protecció de les zones verdes. La portaveu de la Junta d'Arbres és la Carina Vizcaíno.
La veritat és que ens hem quedat molt, molt inquiets, molt, molt preocupats davant aquesta destrossa en aquesta pineda, no estem en contra de la propietat privada, no estem en contra del creixement sostenible del nostre municipi, però entenem que estem davant d'un canvi climàtic, estem davant d'una alarma climàtica que els experts expliquen que el panorama per nosaltres i les pròximes generacions és molt fràgil, molt vulnerable.
En aquest sentit, l'Ajuntament assenyala que es tracta d'una propietat privada i que té tots els permisos en regla, per tant, no es pot aturar el permís d'obres. De fet, es tracta d'una pineda que està dins el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. Amb tot, els ecologistes demanen que s'intentin preservar aquests pulmons i més en la situació d'emergència climàtica actual. I acabarem anant a Manlleu perquè l'Ajuntament ha prohibit la crema de restes vegetals fins al 31 de març per reduir la contaminació atmosfèrica i protegir la salut de la població. Segons el Ban Municipal, del 10 de febrer no estan permeses les cremes de rostolls, de marges, de bardisses, d'esbarzers i similars de restes d'aprofitament forestals, agrícoles, de jardineria i de poda per tal de millorar la situació de contaminació atmosfèrica de PM10, un tipus de partícules en suspensió que s'està donant al municipi les darreres setmanes. Uns elevats índexs de partícules PM10 a l'aire poden comportar efectes per a la salut, com ara afeccions respiratòries i cardiovasculars.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. Perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Ens posem els quecs.
L'esport a Ràdio Lot.
La Unió Esportiva Olot no toca de peus a terra i s'estavella contra la Pobla de Mafumet. Perd per 0-4. El filial del Nàstic ja guanyava per 0-3 al minut 20 i va despullar un Olot molt dèbil en defensa i totalment inofensiu en atac. Ha estat un cap de setmana per oblidar. Tots els rivals directes dels olotins han guanyat i han retallat punts amb el lideratge. Ens ho explica en David Planella.
Ningú no s'ho podia creure. El tècnic de l'Olot, Albert Carbó, ho explicava així després del partit.
Penso que tenim la millor plantilla de tercera divisió, però penso que no som tan bons com per afrontar els partits amb certa relaxació. I bé, quan surts amb aquest nivell de relaxació que hem sortit avui, doncs no som capaços de tirar el resultat endavant. Ningú vol fer el ridícul, i menys actuant com a local davant de la nostra afició, i avui ho hem fet.
L'Olot encara arrossegava la ressaca de la victòria èpica a Montilivi. Si no era així, no s'explica que menys d'una setmana després l'equip que havia guanyat el Girona B i havia enfortit el seu lideratge perdés tan clarament contra la Pobla de Mafumet. El filial del Nàstic, un conjunt de la part baixa, que era el pitjor visitant de la categoria, va marcar 4 gols a l'estadi municipal. I no només això, sinó que els 3 primers ja els havia fet al minut 20. La Pobla va deixar en evidència a l'Olot i Albert Carbó va demanar disculpes a l'afició, l'entrenador recrimint als jugadors que sortissin poc connectats al partit.
Entres al partit amb una intensitat que amb la qual no pots sortir en aquesta categoria, juguis contra qui juguis. I bé, és un cop molt dur que ens emportem, una primera part sobretot per oblidar, però per tenir aquest precedent i que no ens torni a passar d'aquí a final de temporada. I bé, és un partit on només pots demanar disculpes a tot aficionat que ha vingut avui a l'estadi. Està clar que no podem donar aquesta imatge i no es pot repetir.
La Pobla de Mafumet va sortir sense davanter centre i va apostar per un atac de molta mobilitat que va portar de corcoll la defensa olotina. El gran protagonista va ser Víctor Valverde. Ell va fer el 0-1 al minut 4 gràcies a un xut creuat i el 0-2 només 10 minuts després amb un xut a l'escaire. En tots dos casos, l'extrem figuerenc estava massa sol a dins l'àrea. Perdre per 0-2 abans del quart d'hora de joc va ser una llosa molt pesada per un Olot que al minut 20 encara va encaixar el 0-3. Marc Álvarez va aprofitar un error defensiu per entrar a dins l'àrea, superar Carles Mas i definir amb una rematada picada davant la sortida de batalla. Sense Sergi Arranz, que era baixa per sanció, i sense cap mena d'inspiració, l'Olot no va reaccionar en tota la primera part. L'única oportunitat va ser de Callís, que va topar amb el pal. I a la segona, l'equip garrotxí va fer un pas endavant, però no en va fer prou per generar perill real a la porteria de la Pobla. De fet, va ser el conjunt tarragoní qui va tornar a marcar. Al minut 32, Fidel Rey va ajustar un xut des de la frontal al pal esquerre de la porteria de batalla i va sentenciar la victòria visitant amb el 0-4. Carbó assegura que no es podia imaginar un partit així.
Si us soc sincer, mirant la setmana d'entrenament, tal i com havia anat, veient l'actitud de tots els futbolistes, doncs un no s'espera sortir d'aquesta manera a competir. Però bé, part de culpa també la dec tenir jo, i bé, ara com a màxim responsable, doncs em toca buscar solucions i intentar transmetre tranquil·litat, intentar seguir treballant com s'està fent i dimecres doncs mostrar un Olot completament oposat del que hem vist avui.
Aquest dimecres a les 8 del vespre l'Olot recuperarà el partit pendent al camp del Figueres. Ho farà com a líder en solitari, però ara amb menys avantatge respecte dels seus perseguidors, i és que la jornada va ser especialment dolenta pel conjunt olotí. Tots els altres rivals de la part alta de la taula van guanyar. El Manresa i el Sant Cristòbal es van acostar un punt i el Girona B a 3. És un avís per navegants.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui acabem explicant-vos que la Galeria d'Art a les Voltes d'Olot tanca després de més de mig segle.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Una de les sales més emblemàtiques de la ciutat desapareixerà a finals de març per jubilació. En una entrevista a Radio Olot, la seva propietària ha explicat els motius. La pandèmia i la decadència de l'art han estat els principals arguments perquè Fina Olina es posés la firma en una vida entre quadres.
Jo recordo en Gossinyer que sempre deia: un pintor és bo quan sap posar i treure un quadre. O sigui, si tu vas a pintar a la Moixina i hi ha un arbre allà davant que et fa nosa, doncs no hi pintis aquell arbre allà al mig. Aparta'l una mica, eh?
No és que faci nosa, sinó que ha arribat al seu final. Com ho faria un bon pintor, la Galeria Les Voltes desapareixerà del quadre artístic d'Olot el pròxim mes de març. Baixant el carrer Tomàs, enmig de les pedres rugoses, amagats sota dues voltes enrajolades que t'obliguen a ajupir-te per veure què hi ha dins, allà hi quedarà mig segle de vida, mig segle d'art, mig segle de records.
Les tertúlies, que eren el més maco. Amb els pintors que hi havia a Olot, doncs allà tertúlies, discutint si això, si allò, si l'altre. Era un punt de reunió que es trobaven allà i que és també el que he trobat a faltar molt.
I és que l'art en si és el que la Fina, propietària de la galeria, ha trobat a faltar els últims anys. Els traçats pictòrics d'Olot s'han anat esborrant.
I la gent venia expressament a Olot a comprar. I va arribar a haver moltes galeries després de nosaltres. Hi havia un interès, la gent venia a veure les exposicions. Nosaltres obríem els dissabtes, els diumenges també. Ara, al centre d'Olot, no hi ha gent, no hi ha ningú els diumenges al vespre, no hi ha ningú al migdia. És que és un canvi radical, però molt gran, jo no ho sé. Després de la pandèmia, això ja no en parlem, perquè a partir de la pandèmia també haig de dir que és el que m'ha fet decidir jubilar-me, que ja em toca, però potser encara no ho hauria fet. Però és que ha quedat totalment mort tot.
El minimalisme, la decadència de l'art, la decadència de la vida artística de la ciutat, la pandèmia, tot és un cromatisme que ha portat a la jubilació.
Falta d'interès, jo trobo, més que tot el que hi ha hagut, eh? Perquè abans passava la gent i és que venia a veure les exposicions i no havien de preguntar ni preus ni per venir a comprar, només per venir a visitar les exposicions. I ara és que han deixat de venir a veure exposicions. Jo és el que m'ha fet, no sé, decidir-me, perquè veies les festes d'altura, la gent sortia de la plaça Major i venia corrents a veure l'exposició que tenies, i ara aquests últims anys ja deies, no entra gent, no. La gent passava per davant. No sé, jo, potser el jovent ha canviat les tendències.
El temps és una de les poques coses que la pintura no pot capturar i els canvis han estat punyals per una de les galeries més històriques d'Olot. Després de 50 anys, l'art ha buidat les voltes i les voltes buidaran l'art.
Que hem acabat una etapa i que a veure com seguirà l'art. A Olot espero que, mira, que passin uns anys però que es torni a recuperar el que, si no és tot el que havia hi ha hagut, una mica més del que hi ha.
Amb la història, llarga història de la Galeria Les Voltes d'Olot, acabem l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i confiança. Que tinguin una molt bona setmana. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.